complert. Té la paraula la senyora Salat.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. L'Aliança Educació 360, Educació a temps complet. Per cert, cal corregir l'error gramatical del punt de l'ordre del dia que ja vam apuntar a la informativa. És una aliança que està impulsada per la Fundació Jaume Bofill, per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i per la Diputació de Barcelona, que sumen esforços en una iniciativa que busca millorar les oportunitats educatives per a tothom i aposta per un model educatiu que integri i promogui oportunitats educatives que avui en dia es troben fora del sistema arreglat. La veritat és que en aquests darrers anys l'educació passa per un moment interessant i il·lusionador, tant d'innovació com de transformació pedagògica, on tant l'evidència científica i el consens internacional ens posen de manifest la necessitat de connectar els aprenentatges que ara mateix es generen a les escoles amb el món real. I per això veiem importantíssim promoure aquesta connexió d'aprenentatges dins i fora del temps educatiu que hi ha a l'escola, tant el temps lectiu com el temps extraescolars i horari de menjador, com els diferents espais, l'espai de l'escola, però també els diferents espais de la ciutat. I veiem una gran oportunitat perquè aquesta aliança que promou aquesta mirada integral de l'educació està molt alineada amb iniciatives que com a ciutat ja venim molts anys treballant. El concepte de ciutat educadora, els plans educatius d'entorn, els plans d'infància, els plans d'inclusió, que avui en parlàvem. I aquesta alineació és molt interessant perquè promou un canvi conceptual de fons, no? Aquest situar la persona en el centre del procés d'educació, amb una mirada molt més holística, no? Que contempli tots els temps i els espais vitals de la persona, al llarg i a l'ample de la vida i totes les dimensions humanes i d'aprenentatge sense exclusions. La Diputació de Barcelona, que promou aquesta aliança, fa una crida al món local. I aquest Ajuntament s'hi vol sumar també per garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat en els diferents espais i temps, perquè precisament és en els temps de fora de l'escola i en els espais de fora de l'escola on són més evidents les desigualtats, tant en l'accés com en el desenvolupament i els resultats. Parlava de adherir-nos a aquesta aliança seria l'evolució natural que faria la nostra ciutat, no? Vam començar amb el projecte educatiu de ciutat, on l'escola sortia a la ciutat i la ciutat entrava a l'escola a través d'activitats pedagògiques, els plans educatius d'entorn, on es posaven de manifest el valor afegit dels diferents agents educatius que, sumats amb la tasca de l'escola, era molt exponencial. El pla local d'infància, que també posava en evidència la necessitat de plans de garanties educatives, no? I que hem anat treballant en aquest consistori a través de la tarifació d'activitats extraescolars, els ajuts, els tallers d'estudi assistit, però també amb la xarxa d'innovació educativa, on treballem amb metodologies centrades en l'alumne i amb els principis de l'aprenentatge innovador. Què suposa aquest marc d'aliança per nosaltres, pel món local? Doncs suposa l'oportunitat de generar un espai de reflexió i d'elaboració de propostes que posaríem en l'horitzó del 2019-2022, un espai de reflexió en la que representants locals, mestres i professors, però també entitats i iniciatives comunitàries, treballarien per elaborar aquestes propostes, no? Que generin més i millors oportunitats educatives per a tothom, que connectin els aprenentatges, que garanteixin la igualtat d'oportunitats i, sobretot, que aquí veiem doncs, un treball molt important a recórrer, que desenvolupin la lògica col·laborativa i comunitària, que això no és altra cosa que fer-nos conscients de que l'educació és cosa de tots. I per això doncs, portem aprovació l'acord d'adherir-nos al projecte d'educació i d'adherir-nos a l'Aliança Educació 360 Educació a temps complet i traslladar aquest present acord als membres que l'integren.
Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Soler.
Molt breument, perquè jo crec que ho ha explicat àmpliament l'Esther, i a més ho ha explicat bé de quin és el suport. També hi ha l'Associació Catalana de l'Esplai a darrere amb aquests plans, bueno, i diverses entitats, i per tant el que fa la Diputació també és intentar ampliar aquesta adhesió i motivar els ajuntaments perquè hi hagi aquesta xarxa. No, senzillament dir que aquesta és una versió 2.0 del que eren abans els plans d'entorn, els famosos plans d'entorn. I per tant els conceptes, sorgeixen els conceptes que en el seu moment es van dissenyar amb els plans d'entorn, dissenyats també i participats per la Marta Mata, com una, conceptes com ciutat educadora o ciutat col·laborativa, i que a més, doncs, implicava els diferents agents socioeconòmics de la nostra societat, també els agents educatius, les famílies, el tercer sector, etc. Per tant, creiem que és posar en valor aquest efecte. Calia una renovació dels plans educatius d'entorn, però sobretot, i això és una de les coses més importants, cal una dotació verdadera pressupostària darrere, perquè si no ens tornarà a passar com els plans d'entorn, que s'anaven empetitint, i al final s'acabaven doncs, fent petits planets, allò molt, molt localitzats, i que sí, tenien el seu fruit, però que no donaven el rèdit que s'havia de donar. Actualment la Diputació està elaborant un programa d'actuacions sobre l'educació 360 graus, i que per tant doncs, haurem de veure com es materialitza. El nostre grup a la Diputació de Barcelona i està participant activament també en l'elaboració d'aquest programa, i per tant doncs, haurem d'estar amatent i haurem de veure fins a quin port ens porta. Haurem de veure també al final com el que passava abans amb el pla d'igualtat, com fem aquest retorn, com marquem aquests indicadors per dir que aquest projecte, aquest programa, doncs pot ser un èxit. Per tant, el nostre suport a que Sant Cugat s'adhereixi a la xarxa. Moltes gràcies.
Senyora Ingla, té el paraula.
Sí. Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres evidentment que hi votarem a favor, perquè aquesta és una iniciativa compartida des de la Diputació de Barcelona, ho ha explicat molt bé la regidora. Simplement aportar algun detall més que per nosaltres és important, no? Nosaltres considerem que la base d'una societat justa és garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat per tothom. Això és, quan parlem de justícia social, ens referim a això, no? I això ha de començar sense cap mena de dubte pel sistema educatiu. La gent d'Esquerra, que ens definim com a republicans, que van més enllà, no?, de no voler una plaça amb el nom del rei, sinó que nosaltres parlem de valors republicans i ens referim a empoderar la gent o ens referim a tenir ciutadans i ciutadanes amb esperit crític. I això, sense cap mena de dubte, comença precisament des de l'escola. I per això per nosaltres és molt important reivindicar, treballar per tenir una escola pública, des del nostre punt de vista, catalana, laica, universal i de qualitat, però certament no és suficient. L'escola sola no pot fer tot això. I, de fet, aquesta és la idea, no?, d'aquest projecte d'educació 360, d'educació a temps complet, com molt bé explicava la regidora, que no complet, sinó complet, perquè precisament el que pretén és això, no? I també estic d'acord amb el senyor Soler quan parla que això ve d'aquells plans d'entorn. És veritat, d'una època que compartia amb govern, i concretament va ser la conselleria encapçalada llavors per una consellera d'Esquerra qui va parlar per primera vegada i va posar damunt la taula la necessitat d'aquests plans educatius d'entorn, que després han anat millorant i que per tant després s'han anat aplicant també a pobles i ciutats. Nosaltres el que entenem que vol dir aquest pla o aquest projecte d'educació 360 és que, com que deien que s'ha d'anar més enllà de l'escola, perquè per nosaltres l'assistència a activitats extraescolars i comunitàries marquen molt la diferència entre uns nens i uns altres nens, no? És evident que no és el mateix aquells nens que tenen oportunitat de fer extraescolars, no només extraescolars des del punt de vista de contingut acadèmic, com podrien ser, per exemple, idiomes, sinó que estem parlant d'activitats esportives, lúdiques, artístiques, també comunitàries, per nosaltres és important. I que, a més, això també va molt lligat amb el grau de formació i amb el grau de capacitat econòmica dels pares i les mares, i que, per tant, això determina ja la llarga, al final, final, quan tenim una societat que no és igualitària, en bona mesura és precisament perquè no hem estat a temps de fer-ho des d'un bon començament. I simplement per acabar dir que des del nostre punt de vista aquesta ha estat una idea que sempre hem reivindicat, de fet quan vam proposar en el primer acord de pressupostos la tarifació social sempre vam dir, no?, que havíem d'anar més enllà del pròpiament les activitats acadèmiques i per tant això passa també per totes aquestes activitats i per això també aprofitem una vegada més avui per recordar que tenim pendent aquella eina, no?, de la targeta ciutadana per facilitar precisament aquest tipus de coses. Gràcies.
Gràcies, senyora Giberta.
Nosaltres discrepem dels posicionaments genèrics. En realitat, quan se'ns va presentar la comissió informativa, era un pla que feia molt bona pinta, que semblava efectivament l'hereu de la vocació del pla d'entorn, però hem de contrastar amb les persones que treballen en termes d'educació a la CUP. Sí que ens han posat llum sobre alguns dubtes que ens han fet que el nostre posicionament finalment avui sigui l'abstenció, no? Els hi resolc ràpidament. La idea filosòfica que hi ha darrere de l'educació 360 ens agrada i evidentment la compartim, tanmateix aquests els aspectes que ens fan dubtar. L'administració competent en termes d'ensenyament és el departament i no forma part de l'aliança. El pressupost, 2 milions d'euros, l'aportació que fa la Diputació, que ha fet la Diputació, no és un pressupost per implementar una política pública que garanteixi el dret de tots els infants a gaudir d'activitats extraescolars. Així, diguéssim, a tall d'exemple, a Sant Cugat necessitaríem 4 milions d'euros per pensar en fer una cosa així, considerant que cada infant fes una activitat amb un cost de 22 euros al mes, perquè ens fem una idea, no?, de la quantia del pressupost i la relació. Ara mateix, per tant, el projecte no té més dotació pressupostària que el que ha posat la Diputació. La presència d'empreses i fundacions privades que viuen de vendre serveis extraescolars ens genera certa desconfiança. Ens sembla que pot estar, diguéssim, poden almenys tenir segur un doble objectiu, no?, més que l'únic sol, que és la universalitat i de les igualtats entre els infants. Si no es reconeix que l'accés a les activitats educatives en temps no lectiu, per nosaltres això és important, és un dret, l'administració tampoc en té l'obligació de garantir-lo i llavors deixa en mans de la Diputació, que no és competent en la matèria, i de dues entitats privades, la Fundació Bofill, entre elles, no ens sembla un camí que porti cap al reconeixement precisament d'aquest dret. Fent memòria, hem trobat els antecedents que tenim, no? El més preocupant per nosaltres, que és el tema dels menjadors escolars. L'administració havia negligit durant anys la seva responsabilitat al respecte, i tot i que es tracta d'un temps no lectiu i que és pagat íntegrament per les famílies, però que està en una franja interlectiva i, per tant, està estretament lligat amb el dret a l'escolaritat. La negligència, precisament, de la que parlàvem, ha fet que en la majoria de casos les AMPAs, les ara AFAs, s'hagin organitzat per garantir aquest servei a la família dels seus centres. I en els darrers dos o tres anys el Departament d'Ensenyament ha fet diferents intents de canviar aquesta normativa i un intent inclòs de posar en marxa un acord que aplanava el camí a les grans empreses de càtering, no? Que com sabeu nosaltres trobem que deixa fora les AMPAs i que per tant no és el camí a seguir si precisament el que volem és fer rics aquests espais interlectius. Si la política del Departament d'Ensenyament pel que fa al menjar escolar va en el sentit contrari al de garantir un servei universal i gratuït a tots els infants, què ens ha de fer pensar que respecte a les extraescolars la intenció sigui diferent, no? Que entre els exemples de bones pràctiques destaquin, per exemple, com se'ns van destacar, el programa de PAI 2 Fund Esplai per becar els infants amb menys recursos a aquelles activitats que ja estan cobertes per les quotes de la resta de famílies. Tampoc ens fa pensar que l'objectiu sigui caminar vers una política pública, sinó que sembla que s'estigui apostant per un esquema més aviat assistencial que garanteix que l'administració no hi hagi de posar recursos. I, per descomptat, aquesta línia assistencial, diguéssim, caritativa, no és la que pensem que ha de fer l'administració, sinó que ha de tenir un paper molt més protagonista. Ens preocupa que EDU360 també pugui posar l'entrada a l'aula del personal no docent i no depenent del Departament d'Ensenyament i que a la llarga es pugui anar donant una substitució de personal docent per aquest altre personal menys format. Molt més econòmic per determinar les activitats que si es dona a terme durant el temps lectiu, sortides, patis, acompanyaments, piscina, etc. Bé, com els dèiem, aquests són els nostres dubtes. Tornem a reiterar que compartim la idea que cal treballar per pal·liar les desigualtats educatives en el temps no lectiu i que aquesta és la filosofia del fons del projecte, però que no ho veiem clar l'estratègia de com està actualment plantejada. Per tant, ens mantenim en una abstenció i serem molt feliços amb el temps i la implementació d'aquest projecte si ens equivoquem. I si no, doncs seguirem. Gràcies.
Gràcies. Senyor Salat, si vol comentar alguna cosa.
Sí, apuntar que el que fem quan ens adherim a aquesta aliança és iniciar un procés de reflexió i d'elaboració de propostes en l'horitzó 2019-2022. És a dir, que la intenció és que aquest concepte integral dels temps i els espais educatius formi part de l'agenda política de les eleccions municipals de tots i cadascun dels partits polítics, no? Mentrestant, evidentment, podem avançar amb alinear objectius i donar coherència a les propostes que ja s'estan fent. No? Per exemple, recordo, no?, que vaig nomenar a la informativa, si tenim un horari lectiu i un temps de menjador on hi ha diferents professionals que vetllen per la seguretat i per l'aprenentatge dels infants, quan avaluem les competències o els continguts o les habilitats que té aquest infant, per què només ho fem des de la perspectiva del mestre? Per què no incorporem en aquest procés de seguiment de com va evolucionant l'alumne amb el monitor que està a càrrec seu al menjador o amb el monitor o el professional que fa activitats extraescolars? Aquesta informació és supervaluosa perquè no aprenem només en el temps de l'escola, no? Són iniciatives, propostes que poden ser molt enriquidores, que poden o no anar acompanyades de recursos, però que és necessari fer una reflexió sobre cap a on volem anar, no? I evidentment aquelles propostes que sorgeixin han d'anar acompanyades de recursos, però ara hem de definir què estem fent, com podem alinear, quina és l'herència que recollim dels projectes educatius de ciutats, de totes les iniciatives que sorgeixen de la ciutat educadora, dels plans educatius d'entorns, i posar aquesta mirada integral sobre el que representa l'educació. L'educació no només l'escola, l'educació està en diferents temps, i la comunitat, és a dir, tots som un agent educatiu importantíssim que cal posar en valor, i d'això es tracta l'aliança.
Gràcies. Passem a la votació. Vots en contra. Abstencions. Gràcies. Sí? Vots a favor. Gràcies. Doncs queda aprovat. Passem